Denia 92.5 FM. Cafés Pepeto te ofrece el primer café en las mañanas de la Marina.
Y vamos con ese primer café de la mañana calentito con nuestra compañera a la que saludamos, Miriam Pagán, que también se incorpora a la entrevista. Muy buenos días, Miriam.
Buenos días, Pepa.
Y con invitada que tienes a tu lado.
Sí, así es. María Josep Ripoll, edil de territori de l'Ajuntament de Dénia, assegura que estudiar geografia a la Universitat de València li va formar com a professional, però també li va reforçar la seva curiositat per saber i entendre millor el territori. Va escriure un assaig d'investigació sobre les pressions i els conflictes territorials a la Marina Alta, publicat anys després de l'esclat de la bombolla immobiliària. Especialitzada en geografia física a la Universitat Autònoma de Barcelona, després d'estudiar l'evolució del paisatge del Pirineu, treballar e investigar, va tornar a Dénia, on des de 2015 assumís la regidoria de territori a l'Ajuntament.
Bon dia, Maria Josep.
Hola, molt bon dia.
Bueno, anem a parlar de obres. I anem, en este cas, a parlar d'aquesta aposta de l'equip de govern que des de l'any 2015 és fer una ciutat més amable per als vianants. I per això s'han escomès diferents obres de remodelació, entre les últimes, la coneguda de la Glorieta del País Valencià i carrers adjacents. Estan les obres ja recepcionades?
No, encara no. Aquestes obres, en la seva majoria, ja estan finalitzades, perquè tots els que hem passejat per allí ja hem vist la Glorieta perfectament finalitzada, però encara queden detalls que l'empresa no ha finalitzat. Quan dic detalls, a què em refereix? Que em refereix a que no han col·locat els aparcabicis, per exemple, on està l'arxiu municipal, que s'ha fet una nova rampa, encara falta posar una baraneta, el bust de Joan Chabàs no l'han recol·locat, que ha d'anar dins de lo que és la Glorieta. Vull dir, n'hi ha xicotes detalls que no han complit. Llavors, el que s'ha fet des de l'Ajuntament és donar-nos un termini per a poder executar aquestes coses que falten. El termini ja ha transcorret, ja s'ha finalitzat aquest termini, i llavors anem a continuar amb el tràmit, i des de contractació m'imagine que tindran un expedient d'incompliment de part del xec contracte, liquidaran l'obra, es pagarà allò que efectivament està executat i allò que no, ho acabarem amb un altre contracte diferent, evidentment.
Molts pregunten per la font. Què passarà amb la font?
La font, en principi, en el projecte estava previst reparar-la i ficar-la en funcionament. Nosaltres, una vegada ja es va posar l'obra en marxa, vam decidir que el que volíem era canviar-la a nivell de fontaneria, la programació, llums, i ja hem parlat amb una empresa especialista en aquestes coses i en la qual doncs treballarem per a tindre una, diguem, un joc de llums i d'aigua diferent i més modern.
Això serà a banda?
Totalment a banda, sí.
A més, també, bueno, pues, estava també previst que es traslladara el bus de Joan Fuster del carrer Cop.
Joan Chabàs.
Sí, de Joan Chabàs. Quan es farà?
Doncs ara, quan liquidem l'obra i totes aquelles qüestions que encara falten per executar, que són algunes de les que he comentat, o les farem o bé via amb els recursos municipals que tinguem, amb les brigades, o bé amb un contracte específic per a fer aquestes coses.
Bueno, una altra obra finalitzada i que, bueno, queda tampoc exenta de crítiques, és la rotonda de l'encreuament entre la Segador de Santa Llúcia i Camí de Merle.
Correcte. Aquesta obra no està finalitzada, finalitzarà segurament la primera setmana de febrer, encara queden algunes cosetes, i aquesta obra era molt necessària, era una obra que va sol·licitar el grup Compromís durant la legislatura anterior, quan estaven en l'oposició, i és cert que és un nuc de comunicacions important, perquè allí es donen confluència en aquest punt diversos camins, i a més que són camins estructurals del Montgó, és a dir que tenen bastant de trànsit. I era necessària aquesta redona. És una redona, com haureu vist, en forma de meló, no és perfectament circular, però era l'única forma de donar-li eixida. I a més, en aquesta rotonda el que s'ha incorporat és un itinerari peatonal circundant-la, que estarà delimitat amb uns volardos, en què no està finalitzat del tot, per a que també es puga passar a peu amb seguretat.
Els camions, hi ha moltes crítiques dels camions que no es poden girar, en este cas.
A veure, quan se fa una redona, aquestes coses es tenen en compte i els carrils ja es fan tenint en compte els radis de girs dels camions. Si va un camió realment gran, el que ha de fer és anar a espai i a poc, però evidentment que segur que passa, perquè si no la rotonda no s'haguera fet, no haguera sigut viable.
I les voreres, per exemple, en este cas?
És que l'objectiu del projecte era regular el trànsit i solucionar un problema, ja dic, de nuc de connexions i de trànsit. No estava previst en ningú moment ficar voreres, perquè era, és una zona de circulació bàsicament rodada. El que hem fet després és acondicionar uns itineraris peatonals per a vianants perquè es pugui passar caminant en seguretat, això sí.
Uh-huh. Una altra de les rotondes que encara està en construcció és la del carrer Pintor Llorenç. Per a quan s'espera la seva finalització?
Aquesta, durant el mes de febrer, estarà finalitzada. I també donarà solució a un xicotet encreuament entre Avinguda Marquesat i Pintor Llorenç. I a més, aquesta redona sí que és una reivindicació veïnal de l'Associació de la Faroleta des de feia molt de temps i per fi l'hem pogut executar.
Uh-huh. I més obres. També han començat, encara que amb retard, les obres del solar de l'antic ambulatori del carrer Marquès de Campos, sí, que es convertirà en aquesta esperada plaça pública. Es desenvolupen en el ritme esperat. Com va la cosa?
Doncs sí, són unes obres molt esperades, no? Perquè Dénia, el que ha conegut Dénia o vingut alguna vegada a passejar, se'n recorda perfectament d'eixa zona zero, no? En ple centre de la ciutat, no? Recordeu abans com estava ple de valles, allò abandonat, i ara pues, tindrem una gran zona verda allí, no? Les obres estan ara mateix parades, com haureu pogut comprovar, i és perquè una vegada que han fet les excavacions i han vist que efectivament hi ha una estructura de l'anterior ambulatori, estan fent els càlculs per a veure si poden reaprofitar aquesta estructura per a suportar la cimentació de les pèrgoles que s'han de ficar. O sigui, que no, estan parades perquè estan fent els càlculs, però en ningú moment estan paralitzades ni hi ha cap problema. Al contrari, estan tractant d'aprofitar el que hi ha allí.
En què es convertirà ese solar?
Doncs, com he dit, és una plaça pública, que és el que va demanar la ciutadania, perquè vam fer com una enquesta, no?, per saber el ciutadà què és el que volia durant la legislatura anterior, i vam fer després un concurs de projectes per a que, en base a allò que ens havia demanat la ciutadania, que era un espai verd i públic i per a vianants, doncs poguera formalitzar-se el millor projecte possible. I al final el projecte que ha cristal·litzat o que s'ha triat en aquest concurs de projectes planteja una zona central despejada de terra, diguem, serà un paviment drenant. En els bordes tindrem tota una zona verda, vegetació autòctona, amb bancs, i unes pèrgoles que cobriran aquesta zona interna, diguem, que estarà despejada. I és un espai que està pensat que sigui un espai de relació, en el qual puguen ocórrer moltes coses allí. Mercadets, fires, concerts, etc.
S'elimina el que és el carrer l'estació.
Sí, el carrer l'estació formarà part també d'aquest espai.
I l'altra part del carrer Càndida Carbonell continua igual.
Continua tenint trànsit rodat, sí.
Una altra obra que s'ha iniciat també fa poc és la del Museu de la Festa, el futur Museu de la Festa, al centre, al que era l'antic centre del rodat.
Correcte, aquesta obra està ja en marxa. En principi no hi ha ningú problema. Tenen una duració esperada de sobre uns 11 mesos, acaben d'arrencar. Encara tenim molt per davant perquè es tracta de fer una reforma important interior. I bé, al final tindrem un espai per a les entitats festeres que ho reclamaven, tant falleros com moros i cristians, i jo pense que serà un punt també per a la ciutat, perquè a més guanyem una sala expositiva justament per això, per a poder exposar ninots i trajes.
Sí que n'hi hagueren moltes crítiques també en aquest edifici per a que es destinara a altres usos, sobretot a nivell educatiu també i d'associacions sobretot, no? També n'hi hagueren moltes crítiques al respecte. Maria Josep, de que fora un museu de la festa i no fora, pues, a lo millor, pues, una sala únicament d'exposicions o per a altres usos. O...
Sí, està clar. Era un espai que tenia molts nòvios, per dir-ho d'alguna manera. És cert que a nivell educatiu és un espai totalment anacrònic, que no compleix els requeriments actuals per a tindre allí ni a xiquets de xicotets ni majors. Val? I de fet, la reivindicació del Pou de la Muntanya sempre ha sigut endur-se l'aulari al mateix centre del Pou de la Muntanya, i així al final ho han aconseguit, i una reivindicació que venia de molt lluny. L'espai que ens quedava era un espai, pues, efectivament molt golós, molt interessant, per a múltiples usos, i finalment es va decidir destinar-lo justament a això, no? A que les entitats festeres, que feia molts anys també que reclamaven aquest espai, espais per a ells expositius i de reunió, al final, perquè no el tenen, no? I aquest espai van pensar que en la legislatura anterior que era un bon candidat per a acollir aquest espai.
Parlant de formació, l'edifici de Torre Cremada, mm-hmm, què podem dir, perquè n'hi han hagut modificacions al projecte. Com està en aquests moments, Maria Josep?
En aquests moments les obres estan en marxa i estem redactant un projecte modificat. Clar, és un projecte també molt ambiciós, que tenim en compte que està rehabilitant un edifici molt antic i que portava molts anys pràcticament en ruïnes i tancat. Llavors, a l'hora de rehabilitar, sí que han aparegut moltes qüestions, molts problemes, que no es tenien en compte en el projecte, És veritat que les obres també s'han hagut de retardar, també han tingut excavacions arqueològiques que també ens han retardat, perquè en principi estava previst que el projecte estiguera finalitzat en 20 mesos, hem superat totalment aquests 20 mesos, està previst acabar-lo este any, 2024, i ja et dic, ara mateixa les obres no estan parades, estan fent d'allí treballs, però estem modificant el projecte per adaptar totes aquestes coses que han sorgit i que tenim que finalitzar-les, clar.
I entre les últimes licitacions s'ha aprovat l'adjudicació de la redacció del projecte del nou pavelló poliesportiu de Dénia. Quines característiques?
La veritat és que és una gran ànsia, no?, que tenim en este municipi, no?, poder tenir un pavelló, un palau d'esports, diria jo, no?, un palau d'esports, i efectivament ara fa molt poc que s'ha adjudicat provisionalment a la redacció d'aquest projecte. Són 280.000 euros la redacció, només. El futur Palau d'Esports pot tindre un cost aproximat entre 11 i 12 milions d'euros. Estarà per ahir, aproximadament. Faltarà tindre el projecte per a que ens digui exactament el que serà. I bé, el projecte és espectacular, no? Moltíssimes pistes, espai de grades, vestuaris, tindrà molts usos, a banda d'un aparcament. És a dir, tindrem un espai que dignificarà totalment les instal·lacions esportives d'aquest municipi i es posarà en primera línia.
11-12 milions, com es pot assumir aquest pressupost?
És complicat, evidentment, i tindrem que buscar alternatives de finançament, hem de buscar subvencions, haurem de buscar solucions per a poder fer en realitat aquest projecte, però bé, és un projecte que jo crec que és molt bo per a Dénia i hem de treballar per ell. En què faça falta?
N'hi ha veus crítiques que diuen que el pavelló esportiu o el nou Palau d'Esports no es verà mai.
Jo penso que sí. A veure, des de 2015 que estem treballant hem aconseguit coses que ningú s'hagués esperat mai. Coses que realment impossibles. Mireu el solar del carrer Campos, per exemple. Si hem sigut capaços de pegar-li la volta al solar del carrer Campos i el tenim en marxa, què no podrem fer, aquest equip de govern?
Bueno, i més obres, no? També s'ha licitat la redacció del projecte d'obres per ampliar el parc del bosc de Diana. En què van a consistir?
Mira, una altra gran ànsia, no?, d'este poble, una gran aspiració que teníem ahir des de feia molts anys també parada. Doncs per fi, en el que és el que coneguem com a jardí del bosc de Diana, que fa massa anys que el diem així, però realment no és un jardí, és un espai allí realment quasi abandonat, no? Ara per fi ja tenim en licitació aquest projecte, que esperem poder adjudicar-lo molt prompte, i amb els fons Next Generation, pues, que és una via que mentre estigui ahir pues, anem a anar tirant d'aquests fons europeus i anem a poder tindre un projecte i després l'obra d'aquesta transformació que ens fa falta ahir per a tindre un gran jardí, una gran zona verda urbana.
En què consistirà, algun detall?
Al final del que es tracta és d'aquest espai que tenim s'ha inclòs el pavelló de Joan Fuster fins al camí Sant Joan. Seria aquest l'àmbit que tindrien contemplat des del que seria el jardí, el camí Sant Joan fins al pavelló esportiu de Joan Fuster, i allí la idea és tindre un gran espai verd amb vegetació bàsicament autòctona, tractar d'incorporar aigua i tindre una sèrie d'itineraris i camins perquè sigui un lloc agradable per a passejar, practicar esport i estar.
El pavelló es mantindria?
Sí, sí. S'integraria, intentarem que sigui que estigui integrat des de la zona verda perquè sigui tot una gran peça, diguem.
I altres projectes, licitacions que tingueu previst, perquè es parla també, vareu parlar de la remodelació del carrer Sagunt, la reurbanització de part del barri de les Roques, del carrer Eix, el grup Antonio Català, que podem contar d'aquestes obres, Maria Josep?
Doncs ara mateixa tenim en redacció el projecte del carrer Sagunt, allí anem a invertir amb fons Next Generation 1 milió d'euros, es tracta de renovar tota la xarxa que no es veu, tot el que està soterrat, que al final és el més costós de tot, no? Renovar el clavegueram, aigua potable, i transformar aquesta via urbana, que és una via bastant comercial i que té un aspecte realment estèticament que no apeteix passejar i estar allí còmodament. El que anem a fer és ampliar les voreres fins a 3 metres, a incorporar arbrat, que això és una qüestió que pensem que és necessària en la nostra ciutat, poquet a poquet anar recuperant espai per a vianants i anar incorporant este verd urbà perquè sigui més còmode i circular per la ciutat, sigui més bonica i a més contribuir a baixar la temperatura. A més, és una qüestió que es reclama molt també des de la ciutadania. Per exemple, en pressupostos participatius, l'opció més votada és justament això, plantar arbres. O sigui, la ciutadania ens està demanant, fins i tot en participatius, que incorporem més verd urbà. Per tant, en tots els projectes que anem a fer, evidentment que anem a incorporar verd urbà. I en el carrer Sagunt és el que anem a fer. i jo penso que es quedarà una via comercial molt, molt, molt atractiva i interessant.
Quina seria la solució per el tema de la problemàtica del Grupo Antonio Català?
Allí en el Grupo Antonio Català el que anem a fer és reurbanitzar el carrer Elx també amb aquesta idea, és a dir, evidentment no anem a retirar totes les zones d'aparcament, és a dir, sempre se va a mantindre bolsa d'aparcament, però evidentment aquesta s'ha de reduir, i s'ha de reduir per a fer-li lloc al vianant i per a fer-li lloc a eixa zona verda, a eixa arbrat. I és el que anem a fer, a dignificar eixa zona de la ciutat que està molt degradada perquè siga més agradable i més còmoda també.
Pla general acabarà anul·lat pels tribunals?
Això no ho sabem, perquè ningú té una bola de cristal, això ningú ho pot saber. Nosaltres de l'Ajuntament anem a pelear fins a l'últim esforç per el Pla General, ho tenim claríssim, perquè és el nostre projecte, i sabem que és un projecte que s'ha aprovat per Conselleria, és perquè compta amb tot el que té que tindre i amb el beneplàcit dels tècnics, si no haguera sigut així, evidentment que no. Però clar, també és cert que al final un pla general és un instrument molt polític, perquè al final estàs treballant sobre el territori i estàs decidint políticament com vols que sigui el teu territori. Per tant, és normal que tots aquells que no comparteixen aquesta visió progressista de com actuar sobre el territori estiguin en contra d'ell i vulguin atacar-lo. O sigui, això no sorprèn a ningú. I a banda, evidentment, que n'hi ha mercantils que creuen que han vist vulnerats els seus drets i que tenen tot el dret del món a portar-nos a lluir. Ara bé, una cosa és treballar o pelear per a modificar aquest pla general i que se respecten els teus drets o lluitar pels teus drets, i una altra cosa molt diferent és voler-se anul·lar, voler-se carregar un pla general, que això no ajuda a ningú. Al contrari, si trenquem el tablero de joc ja no podem jugar ningú.
I el pormenoritzat?
Estamos en ello. Estem treballant en el pormenoritzat de la Xara de Jesús Pobre, que està molt avançat, i anem ja en molt breu a llançar el pormenoritzat de la resta del terme municipal per a la seva redacció i tramitació ja immediata.
Bé, doncs acomiadem este temps. Moltes obres, molta feina feta i molta també per fer.
Totalment.
I res, simplement donar-te les gràcies per estar així amb nosaltres i contar-nos, bueno, tota aquesta informació actualitzada referent a les obres de Dénia. És un autèntic plaer poder parlar en este cas i fer este primer cafè amb tu. Gràcies.
Gràcies a vosaltres, xiques.
Bueno, la cançó que tenim així ja pendent, que ja està sonant i que ens ha demanat en este cas la convidada Maria Josep, una cançó de
Coldplay.
Per alguna cosa, algun...
Perquè m'encanta.
Bueno, pues nada, anem a disfrutar-la. Moltíssimes gràcies en este primer cafè. Gràcies, Maria Josep.
Gràcies a vosaltres. Adéu.